Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell.
I si sou panarras, us recomanem que no marxeu ara, que no desconnecteu de la 94.6 i que us prepareu ben fort, perquè avui a la secció...
Qui ho diria? En Pere Urbí.
Descobrirem una fleca de culte ubicada al carrer de Sant Feliu, al número 3, al Pa de Nico. A veure, Pere, som tot oïdes. Què ens pots explicar avui? Que em sembla que despertaràs els nostres sentits.
Bon dia, Raquel. Bon dia, Rocío.
Bon dia.
Doncs avui sí, avui hem decidit de parlar d'una fleca de culte, com molt bé has dit, una fleca on treballen amb masses mare, fan unes varietats de pans que no es troben enlloc, i a més és molt interessant la peripècia del Nico, d'aquí ve el nom de l'establiment, i de la seva esposa, la Sílvia Membrive, que també són uns personatges, uns intel·lectuals de la cultura gastronòmica que crec que val la pena conèixer, i després, parlant doncs, amb ells mateixos, podrem saber el tipus, si voleu, de varietats que treballen, per què les treballen. És un concepte diferent del que usualment coneixem com a fleca, i em sembla que valdria molt la pena parlar amb ells de seguida que puguem. Si vols, te'n parlo una mica, o saludem. El que tu em diguis.
Vinga, saludem primer, no?, a la Sílvia. Sí. Sílvia, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Molt bé, escolta, què t'ha semblat la presentació del Pere? No ha faltat cap ingredient, veritat?
No, no, ara hem d'estar a l'alçada.
Doncs, no, hola Sílvia i Nico, bon
hola,
dia.
Hola, què tal?
Bon dia, molt bé, molt bon content dia. De sentir-vos. No, el que volia explicar una mica la trajectòria que us havia portat. Sabem que la Sílvia doncs, ha estat donant classes de dietètica ecològica durant més de 25 anys, una persona amb una àmplia preparació en aquests àmbits, i la història del seu marit, del Nico, no sé si el cognom el pronunciaré bé, Christoph, o no sé com se'l pronuncia. Sí? Doncs... és, malgrat que voleu que parla un català magnífic, és fill de les muntanyes de Bulgària i ha estat doncs, vivint quan vivien els seus pares, fent de pastor, de pagès, elaborant melmelades, fins que després deriva cap als estudis de topografia, es dedica uns anys a la topografia, i ho compagina amb una passió que té per la gaita. Per això es deia que la peripècia vital era sensacional. No? Llavors, arran de la música, gira per Europa fins que arriba a Barcelona, s'estableix a Barcelona, es capbussa en l'alimentació bio, la salut natural, descobreix les masses mare... Tot això el porta, juntament amb la Sílvia, a crear el seu obrador, i creen un negoci familiar, sobretot pel desig de trobar bon pa. Perquè el pa nosaltres pertanyem, com hem explicat en altres ocasions, pertanyem a la cultura del blat, dels blats, no pertanyem a la cultura del blat de moro ni l'arròs, que són altres àmbits, ja sabeu, geogràfics del planeta. Llavors, doncs, creen aquest establiment amb farines fresques de productors catalans, no utilitzen llevats ni additius, només masses mares de cultiu propi, i ara per ara doncs, tenen un obrador i un local, que és el punt de venda, al centre, com bé has dit, al carrer Sant Feliu 3, per orientar el públic, que Sant Feliu és el que va de la plaça del Gas a la plaça de les Marquilles i acaba fent cantonada amb el carrer Sant Quirze. Llavors tenen clientela molt diversa, perquè ells alhora també fan una tasca de divulgació del que comporta aquest tipus de pans, perquè són, perquè tenen el cost que tenen, i també ens consta que distribueixen a fora i ve gent de fora expressament. I a part de tot aquesta peripècia que dèiem, han tingut temps de tenir tres fills, amb la qual cosa ja és triple salt mortal.
A veure, Sílvia i Nico, d'on traieu el temps? Perquè després de tot el que ha explicat el Pere, no sé com ho feu, eh?
No, ara... explico les coses que faig més, eh? Aquestes les deixo, perquè encara fem més coses.
Ah, doncs I pots dir-ho, eh, Sílvia? Jo és que és el que tenia.
No, no, vull dir, però que estem fent coses, sí, estem creient un projecte solidari, també, a través de la panaderia, i, bueno, vull dir, tenim moltes inquietuds i les anem desenvolupant en la mida que podem.
Uh-huh. I em sembla que feu gairebé, Sílvia i Nico, de prescriptors, no? I que suposo que això també és el que us distingeix amb altres establiments, no? I que fa que vingui gent o públic de tot tipus, no? Al vostre negoci.
Bueno, és que rinxem una mica el rinxo, com jo dic, perquè normalment pues, la gent agafa farines orgàniques, però les agafa de farineres i alguns sí que fan a massa mare, no tots treballen en 100% massa mare. I nosaltres som dels que anem directament, anem a buscar el productor, agafem la farina acabada de moldre, pedra, fresca, fem només amb massa mare fresca, tot el procés de fermentació complet, i clar, tot això fa que el pa sigui molt digestiu, molt nutritiu, tot això fa que la gent pues, li doni el valor extra que, bueno, que no trobes a tot arreu, no? A poc lloc.
Perquè ara que ho deies, Sílvia, i que se'n parla molt, no?, d'aquest tema de les masses mares. A veure, explica'ns per nosaltres, perquè ho entenguem, quina és la diferència, no?, i per què és important, doncs, això, que mantenir aquests processos, no?, més lents.
Això el Nico, que en sap molt de ferments.
Vinga, Nico.
Bueno, aquí la massa mare és la... És un cultiu de ferment que sap treure el millor d'un cereal ben cultivat. I llavors, el resultat per defecte és un bon gust de sempre, no? De tota la vida, que estem buscant. El que li agrada a les farines integrals aquí és més fàcil d'aconseguir en aquestes farines. El que ja últimament ens hem acostumat una mica de farines més refinades, pues, és una mica més difícil aquest tema, però el nostre objectiu és, a base d'un bon bol cereal, que aquí a Catalunya hi ha prou, amb una fermentació, que d'això ens ocupem nosaltres, tenim un cultiu de ferments que es diu la massa mare, que li hem de donar de menjar cada dia, li hem de cuidar com si fos un nen petit, i llavors a través d'això transformem el gra farina amb un pa gourmet, per dir-ho d'alguna manera, perquè les seves dades degustatives són superiors a qualsevol altre. Té un boquet, té un aliment, vull dir, alimenta i escalfa. És una cosa diferent, i tot això és únicament possible amb el cuidado i temps necessari amb aquest procés d'elaboració.
Jo voldria afegir, Raquel, que ells hem parlat de pans, però vull dir que en el seu establiment, perquè no sembli que és una botiga d'aquestes que a vegades trobem, de quatre il·luminats que tenen tres coses, sinó que treballen amb pa en plat, naturalment amb sègol, amb espelta, amb fejol, que ara parlarem del fejol, si m'ho permeteu, coques, bases de pizza, crumble, brownie, magdalenes, pans de pessic, fan rotllets de canyella, que aprofito per preguntar-vos en què es diferencien amb els típics escandinaus, o sobretot de Suècia, els rotllets de canyella que feu vosaltres.
Aquí, això, aquest és el meu dolç preferit. Es diferencien amb això, que li hem robat la idea de fa 200 anys, quan ells han trobat les espècies aquestes de canella, cardamom i clau, que són espècies que escalfen a l'hivern i refresquen a l'estiu. Però ens hem saltat aquesta part de que se li afegeix llevat perquè creixi molt més i que sigui molt més esponjós. Llavors ho fem només amb massa mare, la qual era una aposta molt, molt arriesgada.
És arriscat, sí.
Sí, però es converteix en un dolç, en un gust únic i, per suposat, senta molt bé, perquè, perquè tot això el que està dins fermenta molta estona, molt temps amb la massa de mar, i llavors ho transforma en una altra cosa, en una delícia.
I després, Nico, jo volia demanar-te si us heu plantejat, o potser ja ho feu, treballar amb farro, que no sé si em sembla que a fora en castellà se'n diu pisana o triticum, que a la Garrotxa hi ha llocs que s'encull i es treballa molt amb el farro. No sé si... I els Càrpats també sé que s'hi treballa. No sé si vosaltres ho heu plantejat mai.
Bueno, nosaltres ens basem als productors, vull dir, agafem el que els productors recuperen el cereal o que mantenen les llavors antigues dels cereals autòctons d'aquí, i llavors això ens dona una continuïtat de subministre i també un preu que és algo raonable, si es pot dir així, perquè aquestes farines són bastant més cares. Llavors, no ens adaptem, no exigem al productor, tot el contrari, ens adaptem a ells, que ells molt bé saben què necessita el client, el consumidor, i ja entre ells i nosaltres, pues, quan arribi el moment de qualsevol cereal, ja ho posem en marxa, de la manera jo exigeixo com es pot moldre més millor, amb quin temps es pot conservar, perquè no li posem cap addictiu, vull dir, tot ha de ser molt fresc, el nostre procés es repeteix cada setmana de moldre, amassar cada dia, etc. Llavors, això dicta una mica al client que parla directament amb el productor.
Això és formidable, perquè és el que dèiem, això té un cost, si mireu tot el procés, des del que comenten, des de la tria de la llavor, a la moltura, a les masses mare. Això, alhora, el client valora que un pa vostre pugui, comparativament amb el pa ordinari que es pot trobar en fleques ordinari, en fleques més convencionals, o els, no parlem de les benzineres ni els supermercats d'allò, tres baguets, un euro, no? Vull dir que la gent valora que un pa vostre, que crec que continua sent molt barat, valgui el que valgui?
Bueno, tenim de tot. Normalment la clientela que tenim molt fidel i fixa, la tenim molta d'anys, que són d'aquestes que se'n van de vacances i agafen el nostre pa i el pugen en un avió, vull dir, coses així. Aquesta clientela sí que ho sap molt bé, el valor del pa, no? Però hi ha clientela que, clar, si tu no profunditzes, no pots entendre el preu del producte. Nosaltres tenim un tipus de producte, sempre qualsevol artesà com nosaltres tenim molt menys marge que qualsevol persona que treballa a nivell industrial.
Llavors, clar, és el que et deia.
Clar, el nostre treball sempre és molt delicat. Vull dir que la persona que ve normalment entén que el preu nostre és que és ajustat, no? És més alt, però la gent no pensa, per exemple, el que val un quilo de pa dolent, no? Per exemple, no?
És el que et volia dir, que és molt barat pel que doneu. Malgrat que la gent li pugui semblar car, hauria de valer... Europa valdria el triple.
Clar, i el nostre pa és un aliment, no és un complement. És un aliment essencial que pots utilitzar de base de qualsevol menjar.
I també la gent aprecia que comprant-se un quilo de pa, guardar-lo a casa bé, de la manera que aconsellem, si deixa de menjar durant 3 dies per alguna raó, perquè està fora o el que sigui, quan torna el pa aquest ho espera, ho torna a escalfar i ja té un pa com si fos acabat de fer. I això amb una barra no passa, la barra s'ha de llançar. Clar. I llavors aquí es veu com baixa el preu en aquest.
Clar. Sí, per això us deia, s'havia de fer molta pedagogia. No, perdó, Raquel, perdona.
Suposo que, evidentment, doncs, els hi toca fer aquesta pedagogia per defensar el cos, no?, que comporta doncs, aquesta qualitat, com dèieu, però és veritat, no sé si esteu d'acord, que cada vegada hi ha més consumidors conscients, no?, que també doncs, es preocupen pel que mengen, no?, i per intentar doncs, apostar per aquest producte de proximitat.
Sí, a més, cada vegada hi ha més clientela jove. Això és molt sorprenent. Ve molta gent jove, moltes parelles, gent molt jove, inclús, et diria, que entenen molt bé que han de començar a cuidar la salut, perquè, bueno, més en aquest moment, la gent pues, sí. està començant a ser conscient, perquè per més que nosaltres vulguem evitar pues, virus o qualsevol cosa, clar, si el cos no el tenim en salut, pues nosaltres no tenim capacitat de lluitar, no?, amb, bueno, qualsevol cosa que vingui, no? El cos ha d'estar molt fort. I el pa, jo sempre dic...
Evidentment.
Que o et cura o et mata. Vull dir, el pa és millor, sempre dic, si no el menges molt bo, millor no el mengis, saps?
Clar.
Per què? A veure, explica'ns això. O sigui, si no és bo, millor que no el mengis perquè et mata el pa. Explica'ns això, que ara m'has deixat.
Sí. Bueno, hi ha una cosa que va marcar molt la diferència, no? La base del pa sempre ha sigut el blat, no? El que passa que per la... Bueno, el ser humà quasi sempre, per guanyar més i per tenir més rendiment, pues comença a manipular les coses, no? Llavors, el blat es va manipular cap als anys 60 i aquesta manipulació genètica li va fer que augmentés molt el gluten i que això fa que sigui més panificable el gra. Però aquest augment del gluten va fer molt mal perquè desfà el budé, desfà la paret intestinal... i va començar a crear moltes intoleràncies, celiaquies... I clar, la gent no ho sap, però el blat modern té aquest factor, que és un blat que realment fa molt malbé a la salut, saps? I per això nosaltres busquem blats antics, ja molts productors recuperen grans antics, i el gra per excel·lència antic d'aquí, d'Europa, és l'espelta.
Doncs avui, descobrint i donant un munt d'informació sobre aquest sector, estic pensant també en com us està afectant aquesta pandèmia. No sé si fins i tot, clar, sou un dels serveis essencials, no?, també. No sé si noteu que hi ha hagut un increment, també, de demanda o no. Com us ha afectat, també, aquesta pandèmia?
Per una banda, les restriccions ens han afectat perquè tenim gent que ve de fora, d'altres localitats, i això, quan es tanca la qualitat, ho notem, però per una altra banda ens ha crescut molta clientela nova, molta. També és curiós que jo he notat una cosa, com que jo sóc la que estic a la botiga, amb la Laura, pues és curiós perquè ha augmentat molt el consum de pa integral, però molt, i ha baixat molt el consum de pa blanc.
Perquè,
és curiós això, associem... també. Bueno, clar, també arriba l'estiu.
Sí, no, però ha sigut abans de lo normal. És veritat que quan va arribar l'estiu també es nota, però ha sigut abans de lo normal, jo penso, perquè el pa integral, tothom que investiga una mica sap que és un pa molt més sa, que té més nutrients i que aporta molt a la salut.
Sí, ha crescut la preocupació per tenir cura d'un mateix, en general, en tots els sectors. La gent, podríem parlar del món de les infusions, dels sucs. Només cal anar pels supermercats i veus els lineals, que cada cop hi ha més producte bio, eco, que llavors caldria estudiar les etiquetes, que això ja seria un altre món. Però vull dir-te que realment sí, té tota la raó la Sílvia, que s'està produint un interès generalitzat per tenir cura d'un mateix, i els pares joves molt pel que donen als seus fills, controlant els processats. A més, hi ha aplicacions, veu gent pels supermercats amb les aplicacions llegint etiquetes com desesperats, que fa molta gràcia. Fa molta gràcia, suposo, la primera setmana, però és que si no, anar a comprar estàs 3 hores. Però això sí, jo crec que hi ha hagut un augment d'interès.
Sí, molt.
I escolteu... Sílvia i Nico, expliqueu-nos també una mica el vostre dia a dia, no? A quina hora us aixequeu, no? Com és el vostre ofici? Què és el que més us agrada?
Hosti, que cruel.
No, perquè clar, és una feina molt sacrificada, és veritat.
Sí, que et digui el Nico les poques hores veure, que
Nico.
El pobre.
Has dormit, Nico, avui o no?
Sí, avui m'ha aixecat a les 4, això és una bona hora.
Home...
Sí. Nosaltres no som els forners que transnotxem, perquè això jo m'aixeco perquè he de preparar les comandes i portar-les i deixar també la producció del dia següent. Llavors els nois comencen a amassar cap al migdia, llavors formen tot. Tenim una nevera a qual es pot deixar el pa un parell d'hores perquè arribi el moment de quan arribi el forner d'enfornar. I ell ha d'acabar al voltant de les 12 a la 1 de la nit, perquè necessitem el pa, sobretot a l'integral, que tingués un repòs. Realment,
la bona vida del pa és el segon dia del nostre pa fet amb massa mare. És el segon dia quan, després de sortir del forn, no s'exterminen tots els ferments i es queden alguns i altres que tornen a explorar tot el pa. I llavors aquest procés també és positiu per a la nostra digestió i ho hem de respectar. Mm-hmm. Nosaltres som els que estem aprenent, que comencem a saber com es fa un pa. Llavors ho hem d'aplicar sobre l'elaboració i ho hem de proposar als clients dient-li o no, però hem de, vull dir, el nostre producte ha de ser rodó, bordat, fins a punt que sabem, no?, de moment, perquè estem aprenent a cada moment. Estem aprenent a cada moment perquè els clients exigeixen, cada vegada que nosaltres sabem més, ells ho tasten i es queden amb aquest gust, amb aquesta textura, i llavors no demanen menys, sinó demanen més. Cada vegada que ens equivoquem, ens ho fan saber. I així ens creixem tots junts per saber alguna cosa més. Llavors, el resta del meu dia pues, és organitzar els nois, tant que estan ajudant, el Miquel i el Vladimir i l'Armand. I llavors, neixen cosetes que s'han de fer en cada moment. Jo les ajudo també amb el format del pa, perquè és el procés més voluminós. I així, si la tia ve de mentre, que expliqui també...
Bueno, jo primer nenes al col·le, després botiga, després cuina, després casa, després treballar des de casa. Jo vaig fent tot. Mentre faig una cosa, vaig enviant un mail. Mentre faig una altra, vaig trucant un proveedor. Mentre... Ja sabem el que som les dones treballadores, no?
Mm-hmm. Multitasking, eh? O sigui, capacitat per doncs, a tocar més d'una tecla. I també, com deia doncs, el Nico, sí, aquesta capacitat que teniu per a formar-vos i innovar en aquest sector que no para de créixer. Moltíssimes gràcies a tots dos, Sílvia i Nico, i a vosaltres. I a vosaltres us recordem que els trobareu a Padanico, doncs, al carrer de Sant Feliu número 3, i també us recomanem moltíssim que visiteu el seu portal web perquè també descobrireu moltes més coses d'aquest projecte. Pere, arriba el moment, no? Jo crec que ara doncs, a presentar l'anecdotari de la professió, et sembla?
I tant que sí, endavant.
L'anecdotari de la professió. I've been told a lie, I've got to make the most.
A veure, Pere, què vols compartir avui amb nosaltres a banda d'aquesta supercançó de Van Morrison?
Sí, Van Morrison és el meu músic de capçalera, el segueixo per tot el món. Voldria comentar diverses coses. Una, que és una mica luctuosa, però crec que val la pena tenir un record que en aquest últim any, i no precisament per la malaltia que hi ha hagut, per la pandèmia, hi ha hagut tres persones mítiques al sector de l'hostaleria Sabadell que ens han deixat, que seria el senyor... I voldria tenir un record, no perquè hi hagi el meu pare entre ells, que va morir fa un mes, sinó perquè crec que els grans gegants de l'hostaleria de Sabadell, doncs, clar, per l'edat, doncs, van marxant. I seria el senyor Joan Flaquer, que va ser el propietari de l'Hotel P tota la vida, Josep Urpí, el meu oncle i l'Hotel Urpí, i el meu pare, Benet Urpí. Res, volia deixar aquesta mica d'homenatge als que ens han precedit i que han fet que aquest dedicar-se a l'hospitalitat i als altres sigui una manera de viure.
Doncs un bon merescut homenatge des d'aquí, doncs, a aquest record, no?, per a tot aquest llegat que ens han deixat, evidentment, a la nostra ciutat. Pere, alguna cosa més volies afegir?
Sí, no, després, passant al món real, diguéssim, parlar del caos d'horaris que ens està procurant el Procicat i el govern encara avui, que si les volen potser aixecar, ampliar a poder sopar, però que a les 10 tothom sigui a casa, que és la incongruència màxima, i que haurien de mirar de pensar una mica en fer les coses amb una mica de cap. I com hem dit en moltes altres ocasions parlant del sector, és tan fàcil com mirar el que fan els que en saben. Doncs que mirin a França, que mirin a Israel, que mirin a Estats Units i n'aprendran. I fora d'això, després, curiositats. A la plaça de l'Àngel s'ha convertit en un punt de trobada de riders de totes les cadenes de Glovo, de Uber Eats, de Deliveroo, i fa molta gràcia que entre ells s'increpen. O sigui, que si hi ha un grup de Glovo i passa un ciclista de Uber Eats o de Deliveroo, el xiulen. És com si fos un del Barça.
Què dius? O sigui, et xiulen a la competència, sí.
Sí, perquè, pobres, amb lo desgraciats que són i lo poc que cobren, i encara entre ells, i jo, com que visc molt a prop, li passo quatre vegades al dia, com a mínim, per la plaça de l'Àngel, i és un fet que m'ha fet molta gràcia, que hi ha els diferents rotllanes, clar, són molt reconeixibles per aquests embalums que porten aquestes caixes de darrere, i fa gràcia que entre ells s'increpin. I després també valorar un fet que crec que sempre s'havia parlat despectivament, se'n deia els xinos, se'n deia els xinos dels bars, que era així, i ara doncs s'estan implantant una sèrie d'establiments de propietat xinesa que n'han après molt, amb bones decoracions, amb bona higiene, i s'ha de reconèixer de la mateixa manera que se'ls ha criticat en ocasions, perquè certament no es feien bé les coses, ara ho estan fent bé i s'ha de reconèixer.
Doncs aquí, és el que fem, no? Reconèixer també quan es fan bé les coses, i també ens quedem amb aquesta imatge del canvi d'hàbits que ens explicaves a la plaça del Gas. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Raquel, Rocío.
Al matí, amb Raquel García.